Queda claríssim que, no, que aquest equip de govern no té cap credibilitat i que el despropòsit del contingut dels documents està en el mateix nivell que el despropòsit de gestió que han fet.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 24 de setembre i avui començarem el programa coneixent en detall què ens preparen els organitzadors del Fòrum Marí per la seva setena edició. Ara, en uns minutets, ho comentarem amb la directora d'Eivissa Preservation, amb Nimma Saranova, que Eivissa Preservation és una de les entitats impulsores d'aquesta trobada. Més tard, com fem els dimecres, obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats de Ivan Llarza i completarem el programa sortint al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya, Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic fent que tot això soni de meravella i quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem aquesta repassada a tot allò que ha estat notícia en les últimes hores parlant de treball, perquè els sindicats parlen d'una temporada caòtica per als treballadors del sector turístic que veuen incrementada la càrrega de feina que suporten per la falta de personal que deixa de venir a l'illa per la manca d'habitatge. Tot i així, els sorprèn l'increment d'acomiadaments.
Sí, a Comissions Obreres asseguren que han assistit al TAMIP a uns 1.800 treballadors per acomiadaments des de gener, la majoria dels sectors de l'hostaleria i la restauració. Destaquen que la major part són acomiadaments que després de la mediació al TAMIB es converteixen en improcedents perquè no hi havia causa. Escoltam Consuelo López, secretària general d'aquest sindicat a Eivissa.
Normalmente, cuando acuden aquí a Comisiones Obreras, casi todos, por no decir todos, los convertimos en improcedentes porque no tienen causa para ser despedidos. No te quiero y punto. Y te estoy hablando, date cuenta, que te estoy hablando de lo que legalmente pasa por el Tribunal de Arbitraje. Imagínate la cantidad de despidos que se hacen procedentemente, que no se reclaman y se quedan ahí.
Aseguren que la rotació al sector és molt important i que afecta als treballadors de més llarga durada que han de suportar càrregues de feina que s'incrementen any rere any també per la falta de treballadors. Així ho constaten també el sindicat UGT i afegeixen que, efectivament, tot i que els empresaris es queixin de falta de personal, han enregistrat darrerament molts acomiadaments just abans de que acabin el període de prova. Si el termini és de 60 dies, els acomiaden dos dies abans, per així estalviar-se, segons apunten, haver de contractar-los la temporada següent. Sentim Guadalupe López, secretaria general de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d'UGT.
Los 58-59 días te dan el periodo de prueba no superado y ya te finiquitan y el año que viene no están obligados a llamarte. No entendemos esa posición de muchas empresas que vemos como cada vez más lo están haciendo. Les trabajan julio y agosto, mitad de julio y antes de que superen el periodo de prueba, pues les finalizan los contratos por periodo de prueba no superado.
Detecten que aquests casos es donen més ara, final de temporada, quan alguns hotels diuen encara estan a ple rendiment, cosa que recau sobre els treballadors que han de fer un sobreesforç.
I, de fet, continuen parlant del sector turístic perquè, tot i que el sector complementari parla d'una baixada d'ingressos, els hotelers es mostren satisfets amb els resultats. La Federació Hotelera de les Pitiuses apunta a ocupacions d'un 92% al mes d'agost, un punt per damunt del mateix període de l'any passat i espera que el mes de setembre sigui similar al de 2024.
Si segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'ocupació hotelera a Eivissa i Formentera al mes d'agost va ser del 86%. Entre les 64.000 places que formen part de la Federació Hotelera Pitiusa, aquesta ocupació va ser un poc superior, del 92%. Escoltant Maria Costa, presidenta de la Federació Hotelera.
Ha estat una temporada bona, ha estat una temporada satisfactòria, en el sentit que les dades han estat molt aparegudes el 2024, inclús hi ha hagut algun punt de diferència positiva.
L'eliminació de 11.000 places turístiques il·legals ha provocat, segons la Federació Hotelera, que hagi pujat lleugerament l'ocupació en l'oferta reglada, tot i que han arribat menys turistes a l'illa.
Els recursos de Silla d'Eivissa estan dimensionats en funció d'uns residents, d'una mitja de residents i una planta hotelera arreglada que recordem que no pot créixer, no? Que s'ha callat. Per tant, tot el que siga sobrepassar tota aquesta possibilitat de recursos és un problema per Silla d'Eivissa.
La sensació dins la patronal és que el mes de setembre acabi amb unes xifres d'ocupació similars a les de l'any passat, quan es va arribar al 86%. La temporada s'allargarà enguany fins a finals d'octubre, quan tancarà el 60% de la planta hotelera.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, i parlem de seguretat vial, perquè el Consell d'Eivissa instal·larà pròximament un pas elevat de vianants al tram de la carretera de Santa Eulària, on, recordem, el mes passat es van registrar 3 víctimes mortals en accidents de trànsit en només un cap de setmana.
Sí, la institució insular i l'Ajuntament de Santa Eulària han acordat invertir prop d'1 milió d'euros al tram de Can Marçà per millorar-ne la seguretat i limitar la velocitat a 50 km per hora. Estarà prohibit avançar en tot el tram, també hi haurà millores com barreres de seguretat, parades de bus i dues zones per als contenidors de FEMS. El Consell redactarà el projecte i el consistori l'executarà, segons han informat en un comunicat de premsa.
I acabem parlant de sanitat, perquè l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera amplia la seva unitat de cures paliatives amb la incorporació d'una tercera facultativa.
Amb aquest reforç, la unitat de cures paliatives passa a tenir 3 metgesses i estrena també una nova consulta per a pacients i familiars oberta cada matí de dilluns a divendres a l'edifici C de l'Hospital Can Mises. L'objectiu és clar, millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties greus o cròniques i oferir més suport als cuidadors, reduint alhora urgències i ingressos hospitalaris innecessaris.
Idò, ho deixem aquí, Nieves, pel que fa a la repassada de l'actualitat.
Fins després.
Són les 12 i gairebé 11 minuts i naltros ara amb un anam a la mà. Idò, sí, avui, com us deia, comencem el programa anant a la mà perquè ja s'aproxima cada vegada falta menys per la pròxima edició del Fòrum Marí d'Eivissa i Formentera, que arriba a la seva 7a edició i es posiciona com a referent internacional en la divulgació marina de primer ordre. Per explicar-nos tots els detalls d'aquesta edició, que es durà a terme a Eivissa entre el 14 i el 16 d'octubre, avui ens acompanya via telefònica Nimma Saranova, que és la directora d'Eivissa Preservation, és una de les entitats promotores del Fòrum Marí. Molt bon dia, Imma.
Bon dia.
Moltes gràcies per atendre'ns. Et volia preguntar, el primer de tot, la pregunta que ens fèiem també a xarxes, què ens espera en aquesta 7a edició del Fòrum Marí?
Bueno, la verdad es que nos espera, bueno, un panel extraordinario de científicas y científicos, nos espera también divulgación para todos los públicos e incluso también algún espectáculo para toda la familia, o sea que tenemos una programación bien completita este año y sobre todo lo que nos espera es la edición, yo creo que más relevante del Foro Marino de Eivissa y Formentera, o al menos eso pensamos en el grupo promotor, que ya sabes que efectivamente forma parte Eivissa Preservation de este grupo, junto con Ode Group, la Fundación Pachá, Transmapping, Sotel, Marina Eivissa de White Angel, la Fundación Marina y Belmarí, y estamos muy satisfechas y satisfechos porque consideramos que nos estamos situando, y esto no está bien que lo digamos nosotras,
sí,
pero de hecho así lo creemos, que nos está situando como uno de los referentes más importantes a nivel de divulgación científica relacionada con el mar, al menos en el territorio nacional, y uno de los más importantes en el ámbito internacional.
Exacte, i sobretot crec que d'especial rellevància en l'àmbit de la mar Mediterrània, no?
Sí, siempre nos centramos en el Mediterráneo, que al final es nuestra casa, pero al final, bueno, ya sabéis que el mar no tiene fronteras. Uh-huh. Luego es muy fácil que las afectaciones de un mar pronto lleguen a otra. Y lo bueno que tiene el Mediterráneo también es que, aparte de la proximidad de este Mare Nostrum, uh-huh, es que es también, digamos, un laboratorio para saber qué puede pasar en el resto de mares y océanos un poquito más adelante, porque ya sabes que el mar Mediterráneo, lamentablemente, entre otras cosas, por ejemplo, es uno de los más contaminados del mundo. Así que, bueno, pues ahí estamos, poniendo énfasis en el Mediterráneo, pero no solo.
Exacte, sense perdre de vista la resta de mars i oceans del planeta, perquè, com ara comentaves, es pot aprendre de les situacions que passen en altres indrets per aplicar-los aquí a casa nostra. I ara comentava més, 7a edició, la definies com l'edició més rellevant fins ara. Home, hi ha tot un esdeveniment consolidat a les nostres agendes, no? Quan arriba el mes d'octubre, aquest fòrum marí, on ara explicarem quin és el panell de científics i científiques que ens acompanyaran, però ja podríem dir que és un esdeveniment completament consolidat, no?
Sí, yo creo que sí. Además, como te decía antes, aparte este año de hacer un cartel pues científico y divulgativo y como de primer orden a nivel de investigación, etcétera, también estamos apostando por la divulgación para todos los públicos, porque al final el cuidado del Mediterráneo nos afecta y es responsabilidad de todos y todas, y el Mediterráneo y el mar también son nuestra casa y lo que nos da el Mediterráneo es también lo que nos está dando de comer a muchas de las personas que vivimos en territorios insulares, como por ejemplo son Ibiza y Formentera. Así que tenemos actividades también no tan científicas, a lo mejor no tan sesudas, pero sí muy entretenidas y también muy divulgativas, como la primera que vamos a tener, Laura, el día de la inauguración, que por cierto, por primera vez inauguramos en el Pereira, y vamos a hacer un espectáculo musical inaugural estupendo, que se llama Océano, y al que aprovecho para invitar a todas y todos los oyentes hoy, porque además, si no han ido al Pereira, esta es la ocasión, porque la entrada es gratuita y el espectáculo va a ser excepcional.
Exacte. El dia 14, a les 7:15 de la tarda, al Teatre Pereira, més entrada lliure i gratuïta, ara ens ho explicava Nimma Saranova. I jo estava aquí mirant el cartell de ponents, de científics, alguns noms que m'he anat apuntant, en Roan Arthur, na Núria Marvà, en Diego Kersting, na Teresa Alcoberro i na Melanie Juza, realment espectacular.
La verdad que sí, bueno, son esos solo algunos de los referentes científicos más importantes que tenemos en esta edición, algunos de ellos internacionales, como tú bien decías, Rohan Arthur, que viene de la Nature Conservation Foundation, es una fundación en la India que tal vez sea pues la más pionera en conservación de barreras de coral, está reconocido a escala mundial por sus estudios sobre los efectos del cambio climático en estos arrecifes, y también a nivel nacional, tú lo decías, ¿no? Pues tenemos a Núria Marvà, que trabaja en el IMEDEA, en la Universitat de les Illes Balears también y en el CSIC, entre otros referentes en ecología marina a nivel estatal e internacional. Y bueno, pues tenemos un poquito de todo y sobre todo una cosa que no hemos remarcado en la nota de prensa, pero de la cual yo estoy bastante orgullosa, que es que a nivel de ponentes científicos y científicas hay una representación femenina, no la he contado, pero creo que bastante superior a la masculina. Ya sabes que esto en ámbitos científicos y de investigación sí. No es algo demasiado común.
No, y absolutamente destacable, porque yo he dit només algunas, pero también te animan a Macarena Marambio y también una persona que yo creo que ya está abonada al Fòrum Marí, que le encanta, sí. Nico, es Nagador Muntaner.
Sí, Gador Muntaner va a ser además la responsable este año de clausurar el Foro Marino, que como decíamos antes van a ser los días 14, 15 y 16 de octubre, y la clausura por parte de Gador va a ser el día 16 en el Centro Cultural de Jesús, y hemos querido contar con ella para esa conferencia de clausura también por su carácter más divulgativo, más de activismo en redes, porque la gente la conoce y a lo mejor trasciende un poquito como de lo más específico científicamente, y creemos que puede ser una charla muy inspiracional para poder cerrar este año.
Absolutament, Nagador és pura inspiració, totalment. I a més, sí, després sí. Teniu un altre convidat que hem tingut el plaer i l'honor de tenir aquí al programa en diferents ocasions, com és n'Esteban Morell Hongria, que és professor de la Universitat Jaume I, especialista també en criminologia climàtica. Vull dir que tampoc us tancau a tractar temes que són espinosos, eh?
No, de hecho, hecho, bueno, en Ibiza Preservation lanzamos el año pasado, bueno, ha arrancado este año 2025, el aula de criminalidad Ibiza Preservation de la Universidad Jaume I, que precisamente dirige el doctor Esteban Morel Ungría, que como decíamos es profesor de esta universidad, y Esteban va a ser el encargado además de llevar a cabo la primera actividad del foro, que va a ser una actividad cerrada al público y orientada a personal técnico de la administración, a quienes vamos a sentar en la mesa con un montón de científicos y científicas para tratar temas específicos que afectan a las pitiusas concretamente, porque una de las cosas que veíamos era que, bueno, era relativamente fácil identificar cuáles son los problemas, relativamente fácil saber cuáles pueden ser las soluciones, pero encontrábamos ahí como una inacción, ¿no?, entre una cosa y la otra. Y entonces, para movilizar a la sociedad, a todos los agentes sociales, comunidad científica, administración, clase política y también a las entidades ambientales del tercer sector, a unirse para tomar juntos las medidas necesarias para esas afectaciones, vamos a hacer estas mesas que, como te digo, están dirigidas a personal técnico especialistas. Son tres mesas con tres temas que nos afectan. Una, el cambio climático; otra, la contaminación marina y los vertidos y la conservación de la Posidonia; por último, ¿no?, también en lo que tiene que ver con fondeos incontrolados en la bahía de Talamanca. Vamos a sentar a todos y ahí Esteban va a ser también el encargado de dirigir esas mesas, bueno, pues con el fin de que de ahí salga algo concreto que después presentaremos a la administración con registro de entrada y a los cuales daremos seguimiento después del foro para asegurar que las conclusiones y las determinaciones que te toman allí se llevan a cabo. Pasamos a la acción, por decirlo de alguna manera.
Exacte, que d'alguna manera no és que serveixi l'espai com per fiscalitzar, però sí que per fer un seguiment de que no tot es quedi en paraules, sinó que després d'aquesta reflexió, no?, dirigida o moderada per Esteban Morell i Hongria, això passa a l'acció i no es queda només en paraules, no? Em pareix...
Claro. Claro, és la idea, és la idea.
Exacte. Després ja veurem si les autoritats també agafen el guant, no?, que es deposita.
Lo bueno que tiene es que va de representación de la administración con el personal técnico. Luego, lo que salga de ahí se supone que va a ser algo consensuado por todos los agentes que estemos implicados ahí.
Exacte. Mira, una cosa que m'encanta de la programació en general del Fòrum Marí de l'edició d'enguany és aquesta diversitat, no?, de propostes, tant aquestes dirigides, com la que comentàvem ara mateix, a personal més tècnic, professional, especialitzat, i també d'altres dirigides al públic en general, com aquesta inauguració al Teatre Pereira que ens comentaves amb l'espectacle Oceano, i també aquest Ocean Film Festival, aquest festival de curtmetratges que oferirà una selecció d'obres dedicades a la mà, a la sostenibilitat, i com d'alguna manera, no sé si estaràs d'acord amb jo, Imma, com el públic general, no especialista, també pot entrar en la sostenibilitat, amb la conservació, a través de propostes també més lúdiques.
Claro, esa era la idea precisamente, ¿no?, de traer este festival, que como dices es un festival de cortos. Las proyecciones también van a ser gratuitas, será el día 16 de octubre, también antes de esta conferencia que decíamos de Gador Montaner en el Centro Cultural de Jesús, y al final lo que buscamos con las proyecciones es invitar a la gente a mirar el mar desde la creatividad, desde la emoción, pero también desde la conciencia, porque al final si empatizamos, si queremos, si disfrutamos de algo, va a ser lo que nos mueva también para responsabilizarnos de su cuidado.
Exacte, allò que se sol dir, no?, que allò que no es coneix no es pot protegir, no?, o no es pot estimar, no?
Claro, o sea, exactamente, esa es la idea. Y también en ese sentido, Laura, tenemos unas actividades abiertas al público, pero que en este caso son con inscripción, porque tenemos las plazas limitadas. También buscando un poco eso mismo que estamos diciendo, vamos a hacer unos talleres prácticos que la gente puede apuntarse enviando sus datos al correo del Foro Marino, pueden entrar en la web del Foro Marino de Ibiza y Formentera, Ahí encontrarán el correo, que es foromarinoibizaiformentera@gmail.com, para apuntarse a alguno de los dos talleres que llevamos a cabo, talleres participativos, uno de ellos sobre gastronomía sostenible a cargo de la Alianza Clan Charges, que además va a tener una degustación, o sea que aprovechen porque se van merendados, una degustación enfocada en pesca sostenible y de temporada, y otro de creatividad con redes recicladas, que en este caso está abierto a artistas, a artesanos, y busca combinar un poco el arte y la conservación. Y me consta que en Ibiza y en Formentera hay un montón de artistas, artesanos y etcétera, que pueden estar interesados.
I tant, i tant. Jo crec que ara en aquesta conversa que hem tingut amb la Imma Saranova, recordeu, la directora d'Ibiza Preservation, que és una de les entitats promotores d'aquest fòrum marí, que enguany arriba a la seva 7a edició, hem només fet una pinzellada de tota la programació, però com ara ens comentava, teniu tot el programa ben detallat, amb horaris, amb localitzacions, a la pàgina web, que és foromarino.org, tot junt, foromarino.org, i per a aquestes activitats per les que cal inscripció, teniu el correu electrònic, que és foromarinoibizaiformentera, tot junt, @gmail.com. Ho he dit bé, veritat, Imma?
Sí, lo has dicho perfecto. De todas formas, si se les olvida, que pongan en Google Foro Marino Ibiza y Formentera y encontrarán la web y encontrarán las formas de inscribirse. Voy a aprovechar, Laura, me das la oportunidad para dar las gracias también a IB3, que es un medio que está colaborando activamente desde hace años con nosotros en la difusión de todo lo que hacemos, y dar las gracias también, por supuesto, al resto de colaboradores, ¿no?, que este año son el Ayuntamiento de Ibiza, el Ayuntamiento de Santa Eulalia, Redella, la Fundación Guillem Cifre de Caixa Colonia, el Teatro Pereira y el Centro Cultural de Jesús, además, como decimos, de IB3, así que gracias a todos y gracias a ti también, Laura, por la parte que te toca.
No. Faltaria més, perquè cal donar suport a un esdeveniment com aquest i en aquesta proposta per conservar els nostres mars, que tant i tant ens estimem. Imma Saranova, moltíssimes gràcies i ens veiem a partir del 14 d'octubre, a la 7a edició del Fòrum Marí.
Gràcies a vosaltres, os esperamos allí.
I doncs nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim amb més assumptes aquí al programa. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Gabinet de curiositats, amb Ivan Llarza.
Dotze i gairebé 26 minuts per ser exactes. Ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera i una setmana més torna al Gabinet de Curiositats i torna amb pa, que sempre és una bona notícia, ja que el pa és precisament l'àmbit de treball del nostre estimat col·laborador Ivan Llarza. Molt bon dia de nou.
Bon dia, molt bon dia.
De quina part del món del pa parlarem avui? Perquè, clar, jo record que en anys anteriors... crec que vam dedicar-li alguns gabinets al món del pa de les pitiuses, però no sé si ens va quedar alguna cosa pendent per explicar.
És clar, del pa sempre hi ha moltes coses que explicar i pensa que és un món gairebé infinit. Té matisos, té variacions al llarg del temps i de la geografia, canvia per tot arreu. De fet, avui farem una mena de pirueta, diguem-ne una pirueta, ja que parlarem dels pans del nostre entorn, però... posant-los en context respecte a les famílies o estils de pa als quals pertanyen. És a dir, parlarem del pa i la seva família.
Molt bé, de l'arbre genealògic. Cosins, tios, d'espà, no? Molt bé. I a quina família pertanyen els pans que tenim per aquí? No sé si hi ha una família mediterrània de pans o si hi ha també pans insulars, d'alguna manera.
Doncs, la veritat és que en qüestions culturals, pensa que el pa, com a part de la gastronomia que és, també és una expressió cultural, tot i que a vegades la gent se'l menja i no hi pensa.
Sí, perquè una obra d'art normalment no te la menges.
Sí,
no?
hi ha de tot, però sí. I per això, de vegades, és difícil posar-li límits i crear grups, crear fronteres, uh-huh. ja que és un tema que pots enfocar de moltes maneres. D'una banda, jo diria que, efectivament, sí que els pans de les Pitiuses, els pans de les Balears, sí que són pans que pertanyen a un estil, diguem-ne, mediterrani de fer pa. Per començar, perquè la cultura del cereal s'ha expandit, s'ha estès des de la Mesopotàmia i Orient Mitjà pel Mediterrani durant mil·lennis i, entre altres coses, ha condicionat el paisatge. Igual que el condiciona, si tu surts a fer un passeig o amb el cotxe, la presència de coses tan pròpies de les Pitiuses com ara les figueres, les oliveres, els ametllers, la vinya o els camps de conreu de cereal.
També, clar.
És a dir, tot i que l'àmbit pagès també s'ha fet servir l'ordi per estirar, diguem-ne, el blat, la veritat és que el cereal rei aquí és el blat.
Sí.
I ha estat el blat durant mil·lennis. Però aquí hi ha un matís molt interessant de com el clima, la meteorologia, la terra, fan el paisatge cerealístic d'un lloc. Des del sègol que hi ha al nord, al nord d'Europa i al nord d'Espanya, el blat dur, de zones més seques i àrides com la nostra. És a dir, encara que avui dia la major part del pa que mengem està fet amb blat tou, què vol dir això? El blat tou fa una farina blanca i molt fina. Et menges una barra de pa, un llonguet, el que sigui, això és blat tou. Però en realitat, el blat que banya totes les ribes de la Mediterrània, del Magrib a l'Orient Mitjà, al sud d'Itàlia, al Llevant espanyol, la constant durant segles no ha estat pas el blat tou, sinó el blat dur. Com és el blat dur? El blat dur dona una farina més groguenca, més grossa, és com una mena de sorra, com una sèmola fina. Per això, si penses a la pasta, als macarrons, als espaguetis, són groguencs. Per exemple, un exemple, el primer pa de tota Europa a tenir una denominació d'origen protegida, com el vi o el formatge, va ser el pa d'Altamura, a la regió de la Puglia, al sud d'Itàlia, i està precisament fet amb blat dur, no amb blat tou.
Exacte, és a dir, això vol dir alguna cosa, com que pel fet de compartir un paisatge compartim també un pa, però com encaixen els nostres pans en tot aquest mapa?
Exactament, com deia, el cereal cultivat principalment durant segles a la vora del Mediterrani i també a les Balears era el blat dur. De fet, la famosa xeixa,
sí,
ara és en boca de tots, la xeixa,
total,
la xeixa...
Total, super de moda, la xeixa.
Precisament, deu la seva fama, o en part deu la seva fama, al fet que no és blat dur, era una excepció. És un blat tou i fa una farina molt més fina i per això era tan apreciada. I per això, diguem-ne, això la separa del blat dur, que fa un pa una mica més rústic. Com a curiositat, una anècdota.
Venga.
Fa un segle va venir a les Balears, a Mallorca en concret, un filòleg noruec que es deia Per Roxet, amb la intenció de documentar la terminologia cerealista del camp a Mallorca fa un segle. I va documentar, atenció, els blats que es conreaven a Mallorca a principis del segle XX i, sorpresa, la immensa majoria eren blat durs. De fet, en el seu llibre, explica quins eren aquests blats, el blau argelí, el blat alemany, el blat mort, etc. I després conta que hi havia una altra cosa, que els pagesos no anomenaven blat, no li deien blat, l'anomenaven xeixa, que no feia part dels blats. Imagina't l'arrelament que el blat dur ha tingut en aquestes illes. Malauradament, avui dia, el blat dur és poc cultivat, tot i que s'estan sembrant i s'està mirant de recuperar varietats tradicionals, com ara el mullarroig, que potser els nostres oients ho han sentit.
Sí.
Una mica més lluny, en el temps, al 1954, uns dels dels pares de la triticultura d'Espanya.
Triticultura.
L'estudi del blat, del triticum, del trigo, la triticultura. Manuel Gadea, és com si fos el Messi o el Ronaldo dels blats,
val.
El 54, va publicar una obra essencial anomenada Trigos Españoles, on va regió per regió estudiant quins blats n'hi ha als camps. I a les Balears, en Gadea va referenciar 27 varietats de blat i, atenció, 21 eren de blat dur. Sí. Imagina't quina bogeria amb el blat dur.
Sí, sí, una absoluta golejada, eh? 21 de 27, blat dur.
Sí.
Molt bé.
És així.
Aleshores, el pa que mengem a dia d'avui és de blat dur, vols dir, o què?
Ara. Aquest és el drama.
Ah.
Mentre que altres pans de la família es conserven molt bé, ja sigui a Itàlia, com hem dit, el pan d'Altamura, el pané di Matera, són molt famosos, o si penses al Magrib, al Marroc, aquests pans de blat dur també, a Espanya està una mica en recessió. Tot i que en zones com Alacant, Múrcia, Màlaga, Còrdoba, els blat durs eren els majoritaris, ja no se fan gaire. De fet, en algunes zones hi ha una enyorança per aquests blats. Jo he parlat a les Illes Canàries, a Alacant, a València, amb forners majors, i sempre parlen amb enyorança, aquests blats que feien aquesta farina tan groguenca i tan dolça. I hi ha forners que tornen a fer servir varietats gairebé desaparegudes. Per desgràcia, aquí a Eivissa, a Formentera, tret que aconsegueixis mullar roig o alguna varietat així, és difícil trobar-ne de blat dur. De fet, s'ha fet molta campanya amb la xeixa, això està molt bé,
sí.
Però a mi em sap una mica greu que, en realitat, una de les senyes d'identitat d'aquesta zona eren els blat durs.
Els blat durs l'estan perdent, i per això jo crec que, pel fet d'haver-ho perdut, és per això que aboca aquesta nostàlgia dels forners
que comentaves. Com que no el tenim mai.
És un sabor que no pots recuperar de manera habitual o freqüent, i d'això desperta aquesta nostàlgia. I si parlem de pans que sí que podem trobar ara mateix, si sortim ara a fer una volta per alguna botiga, a quines famílies de pa pertanyen?
Aquí hi ha coses molt interessants. Jo, com que sóc de fora, ho veu molt clar i és
clar,
molt interessant.
Com de manera objectiva, no?
Sí, hi ha coses que la gent d'aquí, de les Pitiuses, no hi pensa. Per exemple, el fet que el pa pagès, el pa de tots els dies a Eivissa i Formentera, no porti sal, això se sol prendre com una senya d'identitat única i peculiar. No, aquí el pa no du sal, no? Quan en realitat hi ha tota una família, de nou mediterrània, de pans sense sal, que s'elaboren des de molt antic. Per exemple, no només a Mallorca, però si mirem cap a la península, just a la província que tenim aquí davant, a Alacant, s'elaboren pans tradicionals sense sal, igual que a Múrcia, per exemple. I si mirem cap a l'altra banda, Si vas massa cap a Sant Eulari i et poses
girem
a mirar...
Girem els caps 180 graus,
sí.
Val?
Si mires cap a Itàlia resulta que també s'hi fan pans sense sal, com ara a la Toscana, per exemple. Així que el pa sense sal balear és en realitat un germà d'altres pans on històricament s'ha prescindit de la sal. Dit això, i això és molt important, no és el mateix dir al segle XXI que un pa no té sal que haver-ho dit fa 3 segles. Per què dic això? Avui dia, un forner a Espanya, sí, o a França, sol fer servir uns 18-20 grams de sal per quilo de farina.
D'acord.
18-20 grams de sal. I això és el pa normal, això és la barra de pa que et menges.
Val.
Que no és ni fat ni salat.
Cert.
Però només fa uns 2-3 segles s'empraven tot just 7 grams. I això era el pa normal d'aquella època. És a dir, que entre el pa comú de fa segles i el pa sense sal que gaudim aquí, no hi havia una diferència tan marcada com ara si et menges un pa pagès i una barra de pa, que passem de 0 a 18, mentre que abans es passava de 0 a 7.
Fica.
Cosa que això et pot fer reflexionar sobre la percepció de sabor i de sal que la gent tenia la gent que ha fet aquest pans durant segles.
Durant segles, eh? Clar, i com es gust canvia al llarg dels temps, no? Com una barra de pa d'avui dia ens pot pareixer fada i és saladíssima.
És saladíssima per un habitant
del
segle XVIII, exactament.
Curiosíssim, i pareix que tot està connectat, no? I que és difícil, no sé si innovar o ser original en algun aspecte, no sé. Abans d'acabar, tens alguna connexió més entre pans que ens vulguis explicar?
N'hi ha moltes de connexions, n'hi ha moltes. Això sembla el rotllo de les constel·lacions familiars en versió panarra.
Sí.
Doncs, en realitat, hi ha moltes connexions curioses i molt cridaneres. Per exemple, les crostes. Això és una de les ensenyes de la fleca pitiusa. Doncs resulta que a les Canàries n'hi ha de crostes, i a Xipre n'hi ha de crostes, i en realitat n'hi va haver gairebé a cada port del món, ja que durant segles les crostes era el pa que portaven els mariners. En castellà es diuen costres de bizcocho. I aquí la paraula bizcocho, en castellà, conserva el significat original de la paraula, que també han guardat a Formentera, on les crostes s'anomenen bescuit, és a dir, el pa cuit dues vegades. Bescuit, bizcocho. Els arxius i documents de l'època heroica de la navegació, dels descobrimientos, etc., es troben referències a les arroves i arroves de crostes que es carregaven als vaixells d'aquella època. De fet, en 1729, el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola definia crosta com cada rebanada o pedazo de bizcocho de pa cuit dues vegades, no de dolç, que se da en las galeras para el mantenimiento de la gente. És a dir, aquesta idea de pa de necessitat queda captada de meravella, per exemple, a l'expressió catalana que defineix la manca completa de provisions com no haver-hi ni pa, ni vi, ni crostes.
Mira.
La misèria absoluta, total, que no tenim ni crostes.
Exacte.
És a dir, com deia, no és casualitat que ara que els mariners ja poden menjar el que volen, a moltes coses, no és casualitat que siguin els territoris insulars, les Balears, les Canàries, Xipre, on aquesta família de pans roman amb més força. A l'illa de Creta viu el cosí grec de les crostes, que té fins i tot denominació d'origen protegida per la Unió Europea, es diu Paximadia, que em perdonin pel meu grec, és un pa cuit dues vegades, un bescuit, que serveix en amanida un cop remullat, directament amb un raig d'oli, amb tomàquet, no sé si això et sona una miqueta,
home,
familiar.
Ens ho han copiat.
A Xipre, pots pensar. A les Canàries, a les Illes Canàries, un altre arxipiélag encara, el pan bizcochao, és una cosa molt típica i conserva una gran popularitat. Està molt viu, com les costres són molt vives aquí a les Pitiuses, i de fet, allà a Canàries hi ha moltes varietats de crostes, cosa que jo no trobo aquí. N'hi ha crostes de dacsa, li diuen pan bizcochao de millo, amb patata, pan bizcochao de papa. Això és una cosa que potser podríem importar, varietats de crostes. I a mi em sembla una cosa molt polida que a milers de quilòmetres d'aquí tots dos arxipiàlegs, Canàries i Balears, tinguin pans tan diferents, perquè el pa pallès no té res que veure amb el pa de puño de Gran Canària, però encara conservin una picada d'ullet al seu passat mariner. I, ja per finalitzar, jo voldria afegir que dins el nostre, diguéssim, ja habitual servei d'utilitat pública del Gabinet de Curiositats, brindem des d'aquí la idea als Consells Insulars de Balears, d'una banda, i als Cabildos Insulares Canaris, d'altra banda, perquè promoguin un agermanament a través del pa cuit dues vegades, des crostes i de pa bizcochao, que no seria polit que agermanessin localitats de les Canàries de les Balears gràcies al pa.
Home, jo m'apropa moltíssima sa gent compartir pa
polit,
i cultura gastronòmica. Sí. I tant. I de quan això sigui una realitat, espero que te'n recordis de que ho vas explicar aquí per primera vegada, al Gabinet de Curiositats.
Aquí lo escucharon primero.
Exacte. Per la pròxima vegada que tinguem per aquí, què has preparat? Que ens queda un minutet.
Jo crec que potser podríem seguir parlant d'aquestes famílies de pa, que jo m'ha agradat molt.
Perfecte.
M'ha agradat molt. Si no, tenim encara la rotonda aquesta. Però jo crec que parlo.
La rotonda pendent. És veritat.
Sí, sí, sí.
I de
sí.
Ja veurem, sorpresa.
Ja veurem,
o rotonda
ja
o pa. Farem una enquesta al nostre Instagram.
Exactament.
@eldiapitiuses. Ja ens segueixes, Ivan?
Fa dies.
Molt bé, així m'agrada. Idò, Ivan Llarza, fins molt aviat. Moltíssimes gràcies,
fins
com
aviat.
Sempre. 12:42 minuts. Fem res, una aturada curteta per la publicitat i en... No anem... M'està mirant en Pablo dient, però què fas, Laura? No anem a la publicitat. He menjat massa pa i ara em falla sa memòria. No, el que anem a fer és sortir en el carrer ara mateix, ho necessitem, per prendre sa temperatura de l'actualitat.
El termòmetre.
Després d'aquesta ingesta d'hidrats de carboni, ara sí, tenim preparadíssim un reportatge de la nostra companya Nieves García Gálvez, que ha sortit al carrer, s'ha apropat a la mà per saber si aviat tindrem vaga dels socorristes o no.
Els socorristes de Balears han convocat una vaga indefinida que començarà aquest diumenge 28 de setembre per denunciar la precarietat laboral i salarial que pateixen. L'aturada impulsada per Unió Socorristes de Balears afecta el servei de salvament de l'illa d'Eivissa i també els municipis de Palma i Calvià, Mallorca. En un comunicat fet públic la setmana passada, els convocants asseguren que fa temps que els socorristes es troben en una situació incompatible amb la dignitat i critiquen la reducció de recursos econòmics que el sector pateix en els darrers anys. Per conèixer en detall la situació en què es troben els socorristes i els motius que els han portat a convocar aquesta vaga, parlem avui amb Andrés Glorioso, representant dels treballadors aquí a la platja de Sarena al Gros, on ell fa feina. Andrés, heu convocat aquesta vaga indefinida a partir d'aquest diumenge, quan estem a punt d'acabar la temporada. Per què?
Y porque claramente para los trabajadores la huelga es la última herramienta que quieren utilizar. Los trabajadores no quieren estar de huelga. Lo que pasa que, bueno, a veces la situación, estas situaciones te llevan a eso. Siempre hay que agotar todos los caminos de diálogo, por lo menos desde CGT, es lo que los trabajadores siempre ponemos por delante. Pero bueno, cuando no se llega, cuando ese canal de diálogo se empieza a obturar o hay dilataciones o las negociaciones se empiezan a trabar o lo que se pide todos los años se sigue pidiendo y no se consigue, bueno, llega un momento que hay que tomar medidas de este tipo que no son de nuestro gusto, que son lanzadas para no tomarlas, pero que en el caso de que nos obliguen a tomarlas, las vamos a tomar y vamos a ser muy contundentes, claramente.
¿Quins són els motius que us porten a la vaga?
Claramente, los motivos es lo general tiene que ver con un salario que hoy por hoy no sirve para... No alcanza para la vida, para lo que vale vivir en Baleares. Y también el tema de la jornada, de la cantidad de horas que se trabajan en todos los centros de trabajo. Esos dos puntos nos afectan a todos y después también hay algunos puntos que afectan a algunos centros y otros no, que tienen que ver con la infraestructura. Hay municipios que sí han invertido en infraestructura y tienen casetas cerradas, etcétera, y hay otros que siguen con casetas obsoletas, que como viste las sillas de los referees de tenis, por ejemplo. Entonces, si vos estás 8 horas trabajando ahí sentado o 9 horas y media, como pasa en temporada alta, al rayo del sol, es imposible. Y el tema salarial, lo mismo, ganar 1.400 euros por 8 horas de trabajo diarias, al final o vivís con 5 personas en una habitación, y porque si no, no tenés otra manera de vivir. Con lo cual, eso es lo general. También hay algo que nos atañe a todos, que es el tema de lo que hace la Dirección General de Emergencias, que hace muchísimos años sacó una ley de servicios de mínimos cumplimientos, que es lo que más generalmente las administraciones se ayornan, pero que ha quedado obsoleta porque el turismo en Baleares ha cambiado. La gente ya, hay gente que viene por fin de semana, por 3 o 4 días, que se mueve por toda la isla. Entonces, el turismo ha cambiado completamente y nosotros creemos que esas normas hay que ayornarlas a la situación actual. Lo mismo como, por ejemplo, hace unos 10 años atrás, también se creó la figura del socorrista reactivo, que es aquel compañero de trabajo amaquero de la playa o del chiringuito, que es camarero, que tal, que para tener la explotación de esa concesión tiene que tener el titulín. Y entonces a veces ellos comienzan antes, no es en todos los casos, pero en muchos municipios pasa, por ejemplo en Calviá está pasando esto, que arrancan en abril y el servicio de socorrismo arranca en mayo. Entonces la gente que va ahí tiene que saber que aparte no tienen una responsabilidad directa sobre lo que está pasando, no es que están mirando y previniendo lo que está pasando. Y nosotros somos un agente sanitario en la playa, somos la primer cara del Estado en un espacio público en la playa, los que si se cae una señora le dio la ola a la orilla, la levantamos, si están robando actuamos, si hay situaciones de problemas de la sociedad nos llaman a nosotros, si hay un RCP lo hacemos nosotros, si hay que alguien se está ahogando actuamos nosotros, entonces creemos que es importante, es una inversión, no es un gasto para el Estado.
¿Y pensáis que la vuestra feina está valorada en aquestes condiciones en las que treballeu?
No, yo creo que no está valorada, no, en este caso no culpo a nadie en particular, creo que esto es un cambio cultural de muchos años. La verdad es que yo que vengo de otro país, que es Argentina, que también trabajo de socorrista, y ahí quizás es mucho más valorada, porque las formaciones son más difíciles. Y yo creo que eso es lo que pasa un poco en España. Las formaciones que se dan para el título de socorrista no son tan exigentes. Entonces, viendo un poco en 16, 17 años de experiencia que vengo a España, lo que veo es que generalmente los socorristas españoles, en su mayoría, son los chicos que terminan el instituto y en sus primeros años todavía no saben qué hacer y entonces quizás hacen el curso socorrista. Cuando en realidad nosotros lo que queremos es vivir de esto. Entonces, claramente tiene que haber también un cambio en eso, en la formación y en la titulación. Y nosotros creemos que si subimos el salario y las condiciones son buenas, más gente va a querer trabajar, mejores formaciones vamos a conseguir. Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, ¿somos reconocidos? Yo creo que todavía no, es un trabajo largo. Estamos en ese proceso, creo que hemos avanzado un poquito en los últimos años, pero que queda mucho trabajo por hacer. Y la gente tiene que entender, en España este año 400 ahogados, o sea, segunda causa de muerte accidental. En Baleares este año 25 ahogados, 70% de los 25 ahogados en zonas que no están vigiladas. Entonces, yo entiendo que a uno no le toca directamente, pero que uno solo se ponga a pensar que va con su hijo a la playa y el hijo se puede descuidar 3 minutos, o que va con sus padres o con sus hermanos o con lo que sea, uno se descuida y... ¿Qué pasa? Hasta que no le toca de cerca a uno, no lo ve, o lo ve como siempre dicen los socorristas tal, los socorristas cual, pero cuando pasa algo grave en la playa, todos nos miran a nosotros y nosotros no nos podemos ir corriendo. Entonces, yo creo que ese es el tema. Por eso nos tienen que empezar a valorar en ese sentido.
Aquí, a l'illa d'Eivissa, vull dir, les condicions laborals, salarials, infraestructures, són diferents en els diferents municipis?
Mira, yo en esto tengo que ser muy sincero. Hay un canal de diálogo con los 5 municipios en lo que respecta a la isla de Eivissa. En algunos ha costado más que en otros, pero en este momento puntual estamos teniendo un canal de diálogo con los municipios. No sé, habrás visto en las noticias que el último municipio que había tenido problemas había sido el de Eivissa, que habían aparecido en los módulos ratas y esas cuestiones, y se trabajó en conjunto con el ayuntamiento, los compañeros que representan de ese lado de la isla, y han cambiado las torres. Con lo cual, en Eivissa en general, la infraestructura de torres, no te puedo decir la totalidad porque no recorrí todas las playas y no te voy a mentir, pero eso se está cambiando. De hecho, acá en San Juan ya se han cambiado 2 torres, este fin de temporada se van a cambiar las otras 2, en Santa Eulalia este año se han cambiado 4 o 3 y ahora se van a cambiar el resto el año que viene, o sea, están en ese proceso. Pero bueno, Baleares tiene más de 60 municipios y nosotros representamos a todos nuestros compañeros y más allá, por eso te digo, la medida va a ser contundente, porque más allá que en la noticia aparezcan 5 o 6 municipios, todos los guardavidas de Baleares o la mayoría nos vamos a plegar. Estamos esperando, los compañeros de Menorca seguramente también se van a plegar, y todos aquellos que se quieran plegar los estamos esperando con los brazos abiertos, porque al final las mejoras que consigamos van a ser para todos y nosotros no vamos a dejar de protestar o de hacernos ver hasta que el último socorrista de Baleares tenga las condiciones dignas de trabajo y para desarrollarse en su vida.
Estau en dins d'un procés de negociació, entenc que es pot arribar a un acord abans de que diumenge comenci la vaga.
Bueno, claro, cuando se lanza una medida de este calibre, lo que pasa es que se notifican los tribunales, el famoso TAMIB, donde puede haber lo que se hace es instar a las partes a que haya una mediación. Pero bueno, eso va a transcurrir esta semana y veremos cuáles son los resultados. Nosotros siempre tenemos buenas expectativas, pero bueno, acá no es una sola parte, son diferentes partes. Entonces, nosotros vemos muchas veces que a veces mismo nosotros, los gremios, cuando discutimos un salario, decimos, bueno, en Baleares no se puede vivir con menos de tanto dinero. hacemos esa declaración, bueno, entonces estamos poniendo una vara, ¿sí? Claramente hay un montón de índices para medir eso. O sea, no es que a alguien se le ocurre decir con este dinero se vive, de acá para abajo es muy difícil vivir. Entonces, eso creo que cualquier persona, tú que eres una trabajadora también, lo sabe perfectamente, con lo cual creo que cuando uno tiene la razón es más fácil discutir. Creo que nosotros tenemos la razón en este momento porque los salarios bases nuestros y brutos lo dicen, y lo que hay que hacer es trabajar, porque al final no es que nosotros estamos buscando esto para un beneficio propio. Que nosotros vengamos a trabajar es lo que te decía antes, es brindar seguridad a la playa, es mostrar una cara al turismo, a la gente del mismo pueblo, y al final la seguridad es para todos, las playas son nuestras, son públicas, y además, y es, si no es la herramienta que más hace que la gente venga acá, el otro día veía unos números de que la mayor cantidad de población de Europa viene a las playas de Baleares, entonces tenemos que cuidarlas.
I si no arriba a un acord, a partir de diumenge heu convocat una vaga indefinida. Com serà aquesta vaga?
Sí, serà los fines de semana, a partir del 28, como dijiste, y todos los fines de semana. Yo, como te digo, soy optimista, entiendo que todas las partes van a sentar cabeza, van a pensar que es lo mejor y deberíamos llegar a un acuerdo. Pero bueno, como te digo siempre, nosotros somos una parte de esa discusión, no somos la única. Y bueno, veremos qué sucede.
¿Y qué trobará la gente que venga a la playa, una playa como esta, a partir de diumenge?
Bueno, eso todavía estamos a la espera, porque ya te digo, esta semana hay tribunales. Entonces, yo espero que la huelga se levante. Si la huelga no se levanta, lo que se encontrará la gente cuando venga a la playa es una situación de huelga. Por supuesto que previo a la huelga a veces dictan servicios mínimos. Bueno, estamos a la espera de eso, por eso no te puedo decir concretamente. Lo que seguro te puedo decir es que la gente cuando venga a la playa, si estamos en situación de huelga, lo que va a encontrar es una situación de huelga. O sea, se va a enterar que hay una huelga, no va a pasar desapercibido.
Y de Andrés Glorioso, representantes trabajadores del Servicio de Socorrismo, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por estar siempre y bueno, a disposición, por supuesto.
Per suposat, gràcies a en Andrés Glorioso i també a Nieves García Galvez per haver recollit aquest testimoni. Nosaltres ara, quan són les 12:54, ara sí, fem una pausa per la publicitat, dos minutets i ja enfilam al final del programa d'avui. Fins ara.
IB3 Ràdio és història.
Dimecres, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, viu amb l'equip d'Esports en Joc el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports en Joc.
En directe des de Noeta, tota la prèvia del Reial Societat Reial Mallorca.
Amb les seccions habituals del programa i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Avui tot el que sigui puntuar és melassa.
I a les 9:30, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Comença, arrenca el partit!
Donostiarres i mallorquinistes volen sortir de les posicions de descens.
L'emoció de la primera divisió a IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera. L'agenda.
12 i gairebé 57 minuts i amb aquesta música meravellosa que estem escoltant enfilem al final del programa d'avui. És el moment de repassar l'agenda cultural del dia. Per això ja tenim aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui començam a Vila, concretament al Museu Monogràfic del Puig dels Molins, per assistir a la tercera conferència del cicle Personatges de la nostra història.
Sí, el terrisser Joan Planells Riera d'Aifa serà el protagonista de la conferència que pronunciarà Susana Cardona Torres. Serà a les 7 de la tarda a la sala d'actes del museu i us recordam que l'entrada és gratuïta i que no cal reserva prèvia per poder assistir.
De Vila, mon anem cap a Santa Eulària per assistir al col·loqui Mutxedismo, Arte i Resistència, organitzat dins el Festival Territori.
L'artista, performer i antropòleg Lucas Avendaño i la investigadora i crítica cultural Patricia Soleil Beltrán conversaran sobre el cos com a territori simbòlic, la identitat com a construcció política i la performance com a acte de resistència. El col·loqui començarà a les 8 de la tarda al Teatre Espanya de Santa Eulària, està adreçat tant a professionals com al públic general i l'entrada té un cost de 12 euros.
Molt bé, i acabam aquesta repassada per l'agenda cultural del dia Nieves a Sant Antoni. Allà què podem fer? Idò, podem visitar la mostra Elementary Games d'Anna Karen Hine, que ja està enfilant els últims dies d'exposició, així que no perdeu el temps.
Sí, l'artista investiga la sorra com a matèria viva i per fer-ho treballa amb sorres de diferents textures i colors i amb pigments i minerals naturals i provoca fenòmens de vibració, aigua i vent perquè la matèria dibuixi formes orgàniques. L'exposició es pot veure al Far de les Coves Blanques aquesta tarda de 6 a 9 i estarà oberta fins aquest dissabte, dia 27 de setembre.
Molt bé, i doncs quedam amb tot això, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Moltes gràcies de nou per haver recollit el testimoni dels socorristes i estarem pendents a vora del que fan. Fins demà.
Fins demà.
I en aquest últim minutet de programa que ens falta, aprofitant per felicitar el músic britànic Peter Salisbury, que va néixer tal dia com avui de l'any 1971, i això vol dir que fa 54 anyets. Ell és membre original de la banda de rock The Verve. Des de l'any 1989 va participar a tots els àlbums del grup, des de 1993 fins a 1997, i 10 anys després va reunir-se amb els seus excompanys per gravar un nou treball. Finalitzada la seva etapa a The Verve, va col·laborar amb bandes com Black Rebel Motorcycle Club. Avui el felicitam i ens acomiadam amb aquest himne, amb aquest Bittersweet Symphony. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà.